a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja et parlo des de Lleida. Mira, el patrimoni d'una ciutat és molt més que pedres antigues o construccions històriques. És el testimoni viu del que hem estat, una connexió directa amb la nostra identitat i la nostra història col·lectiva. Cuidar el patrimoni és respectar les generacions que ens han precedit i garantir que aquells que vindran després de nosaltres també puguin entendre qui som i d'on venim. Quan una ciutat preserva el seu patrimoni, no només enforteix el seu esperit cultural, sinó que també genera orgull i cohesió entre els seus habitants. Però què passa quan aquest patrimoni es deteriora o es perd? Això és justament el que avui ens toca reflexionar després de la caiguda d'un fragment d'una de les nostres muralles històriques al Turó de la Seu Vallà. Ens acompanya el president de l'Associació Amics de la Seu Vallà, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Celebro de tornar-te a sentir aquí entre nosaltres, que sí. Fa temps que t'he trobat a faltar.
Sí, no, i nosaltres també, evidentment, jo també. Bueno, bon dia i bon any, per cert.
Sí, no, evidentment. Sí, a vegades ja, un cop passat Reixos, ja quasi bé sembla que ja ens oblidem, però encara estem a la setmana fins a Sant Anton, quasi bé podríem dir que podem felicitar l'any, i és el que desitjo a tu i a tots els oients, evidentment, que tinguin un 2025. Sí que és un desig tòpic i retòric, però veritablement és la intencionalitat, tot i que veiem que hi ha molts fantasmes en l'horitzó també, però també tenim coses bones.
Bueno, ara parlarem d'un concretament. Jo ahir, en aquesta hora, estava dient per antena que amb el Joan Ramon González, que ha estat col·laborador fins la temporada passada de manera regular. Hem parlat durant molts i molts anys de la manca de manteniment del Turó de la Seu Vella i que això, encara que no ens ho sembli, acaba passant factura. I normalment la factura és llarga, és gran, és important. Al final, la crònica d'una mort anunciada ha tornat a passar. Dic que ha tornat a passar perquè no fa massa temps ja va haver una esllevissada d'una muralla i llavors sí, correm-hi tots, que si hi havia una fuita d'aigua, etc, però ja fa molt temps, sobretot des de l'Associació Amics de la Seu Vella, que s'estava avisant. Joan Ramon, tu ja ets una persona arqueòleg, ets una persona amb formació, expert en tots aquests temes, que sempre ens ha recordat, des de fa anys i anys i anys, que el manteniment del Turó de la Seu Vella es necessita justament perquè no passin aquestes coses que han passat, esllevissades, pèrdua de patrimoni, etc. Què ha passat? Perquè hem vist les fotos, ha caigut un tros. Explica'ns a on ha hagut aquesta afectació.
Sí, Ricard, mira, per començar potser val la pena fer un petit introducció en el sentit de que el conjunt monumental del Turó, del Tossal, com m'agrada més dir ara, de la Seu Vella, té la pròpia catedral, sense cap dubte, la Nineta dels Ulls, la pista, el que és la guinda del pastís, el més important, que també té els seus problemes, però és on se fica més atenció, com no podia faltar menys. El castell del Rei ja queda una mica més oblidat a vegades, tot i la importància que té a nivell patrimonial i històric, i que pot ser la porta per un patrimoni mundial, que ja veurem. Però sempre la gran oblidada, la ventafocs de tot el Turó, ha estat la fortificació moderna, la del segle XVII i XVIII, la que va fer que tingui aquesta singularitat trista, però és la realitat històrica, de la pèrdua d'una catedral per convertir-se en caserna, la destrucció de tot un barri gòtic al seu voltant per esdevenir una fortificació que és la segona més important de Catalunya, després del castell de Sant Ferran de Figueres. Però una fortificació militar de l'època trista, això sempre ha fet que la fortificació s'oblidés. El castell, el que és les muralles, hem sentit a vegades sempre més despectiu, molt secundari, i és fonamental, i de cara a la candidatura al Patrimoni Mundial és essencial.
Clar.
Això fa que aquest oblit sigui una cosa crònica i les muralles, sobretot per la banda nord, que són la part més potent, la que dona al Camp de Mar, sempre han anat caient. Passar per allí sembla que ha hagut un autèntic terratrèmol o dels atacs que va tenir el castell de les diferents guerres, que mai van aconseguir fer mella en la fortificació, ara la decidia ha fet que estigui tot molt malament.
És curiós, això.
Sí, no? I passar per la banda nord, doncs veiem allà hi ha una tanca perimetral que va des dels pous de gel fins a la muralla de Sant Martí. És a dir, tota la muralla hi ha una tanca de protecció perquè te poden caure pedres i etcètera, etcètera. Per tant, per això és que aquella banda és més oculta, no és tan visible i és més, entre cometes, fàcil d'oblidar. El que dona més a la ciutat, evidentment, ja no és tan fàcil i, a més, si la gent passa més sovint, com va passar, com deies molt bé, Ricard, aquella muralla que estava entre el baluard de Louvigny i el baluard de la Reina, que és la que va caure i que inclús va ensopegar algú amb un ensurt, i que veritablement s'ha recuperat molt bé aquesta, però encara queda per el remat final que ha quedat pendent, coses aquestes que queden a mitges.
Bueno, això ja,
la que
sí.
La que ha caigut ara correspon a una de les parts de la fortificació més singulars que té la pròpia fortalesa, que és la llengua de ser. Què és la llengua de ser? Doncs l'accés al castell principal, al castell, abans d'arribar a la porta del Lleó, ja té a banda i banda dues braços, podríem dir, fortificats, per protegir la porta d'un possible atac. Mai es va produir per aquesta zona. És com una mena de tenalla que, fins que arribessis a la porta, estaries entre dos focs. Per la banda nord està la punta de diamant i per la banda sud està aquesta gran fortificació que és la llengua de serp. És així dit el nom perquè és molt estreta, té aproximadament uns 8 metres d'amplada i una llargada de quasi 300 metres, perquè el que està fent és forrant una d'aquestes formacions geològiques que tenim al Segrià, que és aquestes pedreres de gres, l'arenisca, que són d'antics rierols i tenen aquesta longitud important i que aquí el que va fer aquesta fortificació va ser forrar-la, simplement. Al fer-lo, evidentment, la fortificació aquesta és del segle XVIII, ha d'haver un manteniment com a tot, sense cap dubte. A vegades, ho he comentat ara, moltes vegades pensant en això, si tu tens a casa una gotera, doncs de seguida has de pujar a la teulada a veure què passa i treure aquella teula que se t'ha trencat i canviar-la per una altra. Si no ho fas, aquella gotera anirà creixent i s'acabarà ensorrant el teulat i al final, si no fas res més, la casa. Doncs aquí passa el mateix. Aquestes esquerdes que s'han vist que se produïen en els paraments de les muralles, si no es fa res, doncs l'esquerda continua fent el seu procés. Diuen que sí, que era plogut i la pluja que ha caigut entre la roca i la paret que forrava ha fet la desventrada, però, evidentment, si s'hagués parat abans aquesta esquerda que ja estava anunciada, doncs això no s'hauria produït.
Clar, el problema aquí ve que, primer, que ja fa molt temps que s'avisa de que es necessita manteniment, però és que, a més, hi sumem a que quan hi ha gent, com a l'associació, detecteu alguna esquerda, o sigui, vol dir que allí ja hi ha un problema, ja el tenim identificat, ja sabem que hi és, no s'actua. I clar, llavors, és el que dic, la factura és enorme, però no hi ha no només de diners, és que hi ha cert patrimoni que després no es pot reconstruir de manera bé, i per tant es perd patrimoni. Vull dir que quan sempre diem allò del patrimoni, sí, som amants del patrimoni, però escolti, és que el tenim aquí, que ens està caient.
Sí, totalment d'acord, Ricard. El tema és el de sempre, és a dir, la intervenció que ara se farà i que, tal com ha dit el propi alcalde i responsable com a president del Consorci del Turó, s'ha ficat ja de seguida, és a dir, l'agulla, sense cap dubte, però tardarà un temps en què es faci el projecte, hi haurà un cost elevat i superior al que havia hagut si s'hagués intervingut abans, sense cap dubte. Amb la reforma aquesta mai s'irà actuar sobre el que encara es conserva, sinó que ja és actuar sobre una modificació que, per molt rigorosa que sigui, pues ja són material nou. I després tot l'entrebanc que es produeix pues, en una zona que és de circulació tan urbana, perquè per baix està la ronda del Canyeret, la continuació que va cap a la zona de Justícia, i al mateix temps la pròpia llengua de serp, que hi ha un dels passejos perimetrals de la muralla més peatonals, més interessants, que tot això ara queda tallat. I el fet de que doni també a la ciutat, el forat es veu, sembla que sigui com un autèntic impacte d'un projectil d'artilleria, perquè són uns 4 metres per 3 i una fondària d'un metre aproximadament el que té, fa que sigui molt més visual i molt més cridaner. Per aquesta esquerda, com deies molt bé, ja es va detectar que feia figa, doncs aproximadament farà uns 3 anys, la veritat, no sabem exactament quan. Ja es va avisar i la solució fica una tanca. La tanca es va col·locar per si algú s'atansés, pues que sapigués que hi havia un perill. De fet, la tanca ha funcionat perquè la Gelissa ha arribat fins a la tanca, és a dir, que més enllà de la tanca no han caigut les pedres.
Yeah.
Ara tenim una segona tanca que tanca la tanca primera i les pedres caigudes, i esperem que ara sí que aquesta ficar-se a tirar l'agulla pues, se posi. Però, malauradament, com aquest punt, hi ha molts més al Tossal.
Clar, això et volia dir. Falta de manteniment. Ja no només el que deies tu de les muralles, ja déu-n'hi-do, perquè a més és molt extens, això dona tota la volta al Tossal, al turó, però clar, hi ha el Castell del Rei, hi ha la catedral, és que hi ha molt, molt per fer, és a dir, o ens ho creiem ja d'una vegada i aboquem el que s'hi ha d'abocar, o és que a poc a poc això ho anirem perdent, és que no hi ha més història aquí.
No, sense cap dubte. Aquest any la bona notícia és que la Paeria ha aconseguit 2 milions d'euros per invertir en patrimoni urbà i municipal. És una gran notícia, sense cap dubte. Molt bé. Però tal com tenim el patrimoni, aquests 2 milions d'euros se gastaran,
clar,
com ja està costat, ràpidament. I el problema és que si l'any que ve no torna bé 2 milions més o 3 milions més, ja arriben tard, com sempre, no? Benvinguts siguin aquests 2 milions, això faltaria, però aquesta hauria de ser la línia de cada any, que hi hagués una inversió potent sobre el patrimoni i no arribaríem a aquests extrems, en els quals, com has dit molt bé, la intervenció és més cara, és més dolorosa pel propi patrimoni perquè no es conserva tan bé. Si se fa una actuació quan ja ha caigut, si es fa abans de que caigui, doncs sempre és millor perquè el patrimoni se conserva millor. I aquest seria el repte. És a dir, també hi ha un pla de muralles que aquest any s'acabarà d'executar, en el sentit que hi ha un estudi, pensem que pluridisciplinar i formal, que es farà bé per detectar no solament com ho tenim nosaltres així catalogat, així sobre el puntet, sinó d'una manera més rigorosa, de dir, pues, aquest punt d'aquí s'hauria de fer això, potser amb alguns pressupostos, etc. Però és com tot, és a dir, aquest pla de muralles hauria feia temps que hauria tingut d'estar fet, en fi, però bueno, benvingut sigui, com a mínim, que ja el tenim adjudicat amb una empresa que s'encarregarà de fer aquesta diagnosi d'un punt de vista més oficial.
Joan Ramon González, que ens acabin nomenant patrimoni de la humanitat és la solució perquè ja oblidem aquestes manques de manteniment o no podem apostar-ho tot a això?
No, el patrimoni de la humanitat jo penso que és una cosa paral·lela, és a dir, és el que sempre hem dit, independentment que la UNESCO es reconegui oficialment el títol de que som patrimoni mundial, nosaltres ens hem de creure que som patrimoni mundial. Molts ens ho creiem que ja ho som, i, per tant, el que hem de fer és treballar-lo per tenir-lo. A vegades s'ha dit que si no hi ha manteniment mai tindrem el patrimoni mundial. Evidentment, no ajuda. Si algun inspector veu que hi ha aquesta desídia, dirà, ostres, aquí aquest patrimoni és perillós. Però és el que jo sempre he dit. És igual, és a dir, el que val perquè és bonic o la noia que és bonica, se pinta o no se pinta, ho és. Pues aquí el mateix, el patrimoni és bo si com estigui el seu estat. Ara que després això obliga a una actuació per rigorosa de manteniment, evidentment, si tingués la declaració, evidentment hauria d'estar encara més posar-se les piles per evitar després que inclús hi hagués una revisió de cara a la possible descatalogació que també s'ha produït alguna vegada. Molt rar, però seria molt estrany.
Ja. Joan Ramon González, escolta, ja que ja fa molts anys que ens coneixem i que hi ha confiança i que sé que, a més, ets una persona... Bueno, vas ser el cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida i que és tota una vida doncs, dedicada al món del patrimoni. M'agradaria saber, per una persona com tu, quan li envien la foto, quan li diuen que està a punt de passar, o el vídeo de com cau un tros de muralla... Com te sents?
Pues, home, molt trist i enrabiat, per una banda. Primer trist perquè veus que s'ha perdut una part d'aquest patrimoni que tenim l'obligació com a societat de conservar-lo. Trist en aquest sentit perquè no hem estat capaços d'evitar aquest tema. I enfadat perquè quan és una cosa que no se coneixia, com la muralla, per exemple, que va caure, com he dit abans, per la zona de l'auditori, aquesta sí que va ser més accidental perquè no estava tan anunciat. Llavors, bé, d'alguna manera te tornes igual de trist. Però quan és una cosa anunciada com aquesta, com va passar a Tossal de Moradilla o d'altres llocs, doncs encara tens ràbies, t'emprenyes, per perdre la paraula. Però és això de dir, una cosa que es pot evitar, que és més fàcil de solucionar, doncs encara és més trist per aquesta doble tristesa, valgui la redundància, per la pèrdua i per la ineficàcia d'actuar quan toque oportunament.
Ara no recordo si havíem parlat aquí a la ràdio, en privat sí, però és que això fa poc que ho vas viure amb el Tossal de Moradilla, que a més sé que era un racó al qual li tenies especial carinyo i també del que feia anys i anys que estaves avisant. Que és que és, aquí ja radica el problema. Sí, quan una persona que ja entén t'està avisant, escolteu, que això caurà, que això caurà, que això caurà, i acaba caient, és que ha de ser desesperant.
Sí, no, per això el Tossal de Moradilla encara l'estimo, perquè el Tossal encara existeix,
sí,
i
clar,
la torre
clar.
Ha perdut una part de la seva estructura, però encara queden, sortosament, dos parts importants. Precisament aprofito perquè el dissabte, dia 18 d'aquest mes, hi haurà una jornada per parlar del Tossal de Moradilla a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, organitzada pel Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, i el dia següent, el diumenge, hi haurà una visita especial per conèixer de prop el valor patrimonial que té el Tossal de Moradilla. Volia dir que després del Tossal de la Seu Vella i de Gardeny, el tercer gran tossal que tenim a Lleida és el de Moradilla, el qual per estar 6 quilòmetres fa que a vegades, si tenim aquests problemes, el de la Sovella, que és el nostre referent immediat, sí, Gardeny clar. Està avisant també que les muralles qualsevol dia es donaran un disgust, de moment s'aguanten, tenen la tanca habitual de dir no passeu perquè poden caure pedres, però això ja sabem que no és la solució. I Moradilla, doncs, ara també té una tanca de protecció al voltant de la torre perquè algú no li pugui caure. Per tant, sí que estem amb el patrimoni de les tanques, o el tancat del patrimoni, però són els tres tossals que tenim a Lleida i que crec que val la pena de que es posem entre tots les piles per defensar-los, conèixer-los, estimar-los i, per evidentment, els responsables més immediats que l'administració que ho faci.
Saps que em recorda això? Salvant les distàncies, eh? Quan en alguna carretera apareix un sot, un bony o això, que n'hi apareixen molts, aquí a Espanya som experts en col·locar una senyal abans dient que hi ha bots i ja està. Doncs això és exactament el mateix. No? Posem una tanca, no? Perquè si cau no enganxa ningú. Home, doncs anem a fer la intervenció perquè no caigui i ja està, però bueno, salvant les distàncies, ja m'enteneu.
No, però és cap dubte, i tant que sí, no? A Moradilla, per exemple, ficar la tanca que s'ha ficat ara ha costat com a mínim 4 o 5 vegades més que haver fet una solució d'aquestes de parxes, si m'apureu, però per evitar que caigués la torre, simplement una petita consolidació que no calia un gran projecte.
En fi, saps què passa? Que em dona la sensació que moltes vegades parlem de patrimoni sense saber el cost que té i el cost, jo parlo, ja no parlo només de diners, el cost de temps, d'estar-hi a sobre, de diners, evidentment, també, i és molt fàcil parlar de patrimoni i omplir-nos la boca parlant de patrimoni, però no sé si sabem, sobretot els que hi han de decidir, si saben ben bé què vol dir parlar de patrimoni, i a aquestes proves em remeteixo.
No, i tornàvem a dir molt breument, per pujar la tanca s'ha fet un camí a la brava per un tossal que hauria de ser un lloc protegit, i ha passat un vehicle i ja s'està parlant de fer un camí per accedir, per poder fer la restauració. Quan seria com ficar una pista nova al parc d'Aigües Tortes, per entendre.
Sí, totalment.
Bé, natural també, el patrimoni s'ha de respectar globalment tot.
En fi, escolta, que ens hem allargat més, però tenia ganes de parlar amb el Joan Ramon González i que ens expliqués tota aquesta situació i, evidentment, estarem atents del que pugui anar passant. Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Seu Vella, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres i, sobretot, per la tasca silenciosa que vas fent. Una abraçada gran.
Gràcies, Ricard, i intentem, gràcies als mitjans, que no sigui tan silenciosa, però agraeixo l'oportunitat de parlar-ne, i bé, a tots els oients, doncs, que siguin aquesta consciència per aquest patrimoni, que se l'estimin, que és nostre, tenim la responsabilitat de preservar-lo pel futur, i això, que aquest 2025 ha començat una mica dolent tot, com va acabar el 2024, però sí. Esperem que acabem l'any una mica millor, en aquest sentit, si més no.
Gràcies, Joan Ramon. Canviem de tema, són les 12:39 minuts, hores d'ara amb 13,3 graus a la ciutat de Lleida. Hem baixat a una mínima de 4 graus aquesta nit i una mica de vent de l'oest de 14 km per hora, i s'espera que aquesta tarda sigui ventosa, amb ratxes de 40 km per hora o fins i tot de 50. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui temperatures màximes de 17 graus a Lleida, 16 a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. Predominen els cels poc ennuvolats, excepte el Pirineu. Allà cels coberts amb possibles precipitacions febles a la Vall d'Aran durant aquesta tarda. Cota de neu entorn a 1.500-1.700 metres. Demà començarem el dia amb cels poc ennuvolats, tot i que amb boires a la depressió central. Els núvols s'aniran a més fins a quedar el cel ennuvolat per la tarda al Pirineu i per la nit a la resta de zones. A la Vall d'Aran no es descarten també precipitacions al final del dia. Demà baixen les temperatures. Màximes de 18 graus a la Seu d'Urgell, 16 a Lleida i 14 a Tàrrega. Mínimes de 0 graus a Viella, 4 a Tàrrega i 5 a Lleida. Avui i demà, vent fluix de component oest amb possibles ratxes fortes. Avancem que a partir de diumenge i durant la setmana que ve baixen les temperatures de forma important. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Vinga, fem una pausa, 25 segons, i parlem d'animals de companyia.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida. I ja és el moment en el que parlem dels animals de companyia, també per primera vegada aquest 2025, encara dins del nostre curs radiofònic, però amb l'any nou. Saludem a la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, l'Aima Sabaté. Aima, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any, és veritat, bon any.
Clara, aquests dies encara es pot dir això, eh? Bon dia
sí,
i bon any.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs nosaltres parlem amb els amics d'Anadon Veterinaris. Ja saps que els trobes a internet, anadonvet.com, que estan al carrer Segrià número 11 i que tenen doncs un número de telèfon que funciona sempre, a les 24 hores del dia, 973-266-388, 973-266-388. Ima Sabaté, s'han acabat les festes de Nadal. Per les persones, doncs, ara venen allò dels... aquelles primeres fites que et poses per l'any nou, moltes són, doncs, fer una mica d'esport i baixar de pes.
Sí, com i, sempre, no? El gener, sí, el gimnàs a tope.
Això és un clàssic. I després,
clàssic,
els animals de companyia que tenim a casa, concretament els gossos, perquè els gats van una mica més a la seva bola, però
sí,
els gossos...
Sí, 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 aquells no, clar, no noten tant que és festa.
Si hem tingut moltes menjades a casa, especials, i, home, pobre, ben, el gosset també li donem, vulgues que no, ha guanyat pes segur. Segur
sí,
que ha guanyat
sí, perquè
pes.
Alguna li cau sempre.
Clar. I, a més...
O més d'una.
Són coses més calòriques, potser se surt a passejar menys, i bueno...
El
pues,
fet tampoc ajuda.
Clar, hi ha pujada de pes. Per tant, els gossos també els posem a dieta. Però, clar, no ho podem fer de qualsevol manera. No, escolta, ara que deixi de menjar, no. No ho podem fer de qualsevol manera. Per tant, avui anem a parlar de consells... Doncs per posar el nostre gos a dieta, per perdre
exacte.
Una mica de pes, perquè quedi el pes que li toqui.
Sí, perquè és complicat, eh? Aquí ja. Ho diem mig en broma, però de veritat el propietari a vegades no sap què fer. Llavors avui vull ajudar una mica i donar algun consell que pugui ajudar.
Sí, re dràstica, a més, recordeu, re dràstic.
No, mai. Començarem, hi ha una manera que és la més comú, que és... comprar pinsos especials per la baixada de pes. Per què són especials? Perquè tenen menys calories,
clar.
Mateixos nutrients. Penseu que bueno, cada pinso està especificat per mida de gos, per etapa de la vida del gos. Tenim pinsos especials ja pensats per reduir a poc el pes de l'animal, perquè això tampoc ho has dit molt bé, no pot ser dràstic, no s'ha. Així que té els mateixos nutrients que necessita el nostre animal, té menys calories i ho fan d'una manera comple. Què vol dir això? Normalment les croquetes són una mica més grans, hi ha aire a dintre, per dir-ho d'alguna manera,
clar.
I l'animal es troba abans tip, creu que ha menjat el mateix que normalment,
i ja està.
Però ha menjat menys d'una manera saludable i nutritivament correcta.
A veure, alguna idea d'aquesta la podem exportar a les persones també, eh?
El que vull dir amb això també, que és molt, molt, és igual d'important que el del pinso, no ens podem gastar diners amb un pinso així i després donar-li fuet.
Clar, evidentment.
O inclús premis de gos, tampoc. Tindríem que buscar un tipus de premi també de dieta. Jo no dic de treure els premis, perquè hi ha molts gossos que estan acostumats, que estan aprenent a fer pipi fora, o fan les coses bé, o l'estem entrenant, per lo que sigui, li donem un premi, o perquè s'ha portat bé, el que sigui. Jo no dic de treure aquesta rutina, perquè per ells la rutina és molt important. Ara, tenim que buscar, també hi ha premis de dieta, o bé, si li volem donar d'humana, diguéssim, li podem donar poma.
A més, això de la poma, és veritat, ja ho has dit més d'una vegada, que els hi agrada, suposo que perquè és cruixent, també.
Exacte, li podem donar poma, que gairebé no té calories, li agrada, és un premi diferent i saludable. O li podem donar també pastanaga. Pastanaga també els agrada. Són premis que són acceptables per una dieta. O bé, també hi ha premis pensats, igual que el pinso, per ells, que són de veterinària, també contenen menys calories. Ara, a vegades no agraden molt, també ho he de dir. A vegades té més èxit la poma.
No, però escolta, la poma, un trosset de poma, tampoc és allò, venga, una poma sencera, un trosset
també
de poma.
També depèn de la mida de l'animal. Clar, amb un chihuahua li donaràs un bocí petit, amb un pastor alemà, doncs potser li dones la poma.
Clar.
Que tampoc passa res, que són poques calories. Eh?
Sí, sí.
Vull dir que, perfecte. Doncs, després, una altra cosa que és de lògica, però s'ha de dir, passejar més.
Ah, anava a dir que hauríem d'augmentar la despesa calòrica, també, clar.
També. Pues, clar. Seria una altra manera. Els gossos que són grans, que pues, passejar més, més estoneta, o més cops al dia, si no podem la mateixa vegada passejar més, doncs si el traiem tres vegades i podem pues, quatre o cinc. Els gossos que fan molt exercici, fer més, pues, llançar més la pilota, 10 minutets més, augmentar una mica, cada sortida que fem l'exercici. I sobretot no donar-li menjar que no estigui amb el que he dit.
Sí, sí, clar, evidentment. Sobretot, és a dir...
un Frankfurt no passa res. Sí, sí, passa.
Clar, estem fent un pla i ha de ser global. No podem retallar per un costat i augmentar per l'altre. No funcionarà.
No funcionarà. Una altra manera de fer que perdin una mica de pes saludable és, del mateix pinso que li estem donant, que sabem que li agrada, baixar la quantitat. El mateix pinso.
Val.
Baixar la quantitat.
Una mica.
Clar, si li... M'ho invento, ja t'he dit, perquè la gent ho entengui. Si normalment jo li tinc que donar 100 grams, doncs li baixo a 80.
Val.
Algo dràstic tampoc,
que
no és bo. Ara, aquest mètode funciona, evidentment funciona perquè menja menys calories, també amb tot el que he dit abans, sense donar-li premis o premis dels que he dit que estan acceptats. Ara, li costa més perquè es queden amb gana.
Ja.
Clar, perquè aquest és el pinso que ells normalment els aplenen i ara, pues, aquí falta algo. Ara també es pot fer, Es pot fer tranquil·lament, ja sabem que li agrada, no voleu canviar, no voleu fer experiments, doncs funciona també el mateix pinso que prenen. Normalment, baixar els grams a cada toma del dia. Si li donem 3 vegades 100 grams, li donarem igual 3 vegades, però 80 grams.
Imma, escolta, els pesem ara i els pesem d'aquí un mes? O...
Sí, clar, sí. Val. No, jo aconsello cada 15 dies.
Vale.
D'anar controlant el pes.
Bueno. Doncs ja ho veieu, passen les festes i arriben els problemes de sempre. A més, el sobrepès, ja ho hem dit i ho tornarem a dir, genera després problemes de salut i, per tant, val la pena controlar aquesta història. Ja saps que a Lleida ho tens molt fàcil. Te'n vas al carrer Segrià número 11, allí estan els amics de Nadon Veterinaris, i ja està, tu els expliques el que t'està passant i els t'ajudaran sempre. I, a més, si tens una emergència, doncs tenen un telèfon que funciona sempre, el 973-266-366. 388. Per tant, per cert, això de baixar pes, si heu de fer-ho, comenceu avui, no us espereu demà. Comenceu avui ja.
Una altra cosa, podeu vindre a la clínica sense cap problema amb una llibreteta.
Clar.
I vindre cada dia, si voleu, a pesar el vostre gos. És gratuït,
vale.
No costa res, és veritat, sempre a la mateixa bàscula, i a més és una bàscula pensada per ells.
Bueno.
Vull dir, podeu passar sempre que vulgueu, és gratuït, ho fa molta gent, porteu una llibreteta i comencem mira, el dia tal ha pesat tant. Tornem dintre d'una setmana.
Peseu el gos i
a
l'amo.
Bon mètode, eh?
Peseu el gos i a l'amo, que també
bueno,
que serà
ja,
divertit.
Això ja no és penya meva. Això ja no dic res.
Imma Sabaté, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu, Ricard. Que vagi bé.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. Perfecto.
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos. Diario abierto.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cope Lleida. Quizás es la tierra mojada. I ja hem començat l'any i ja saps que hi ha certes cites que tenim d'hora i que jo crec que cada vegada les tenim més marcades al calendari. Una d'elles és de la que et parlaré ara, que és la Fira de l'Oli, d'Oliva Verge Extra de Catalunya. Ja veus que és una fira que s'ha anat consolidant, que s'ha anat fent gran, que ha anat madurant, i que, a més, gira al voltant d'un element nutricional que, escolta, els nutricionistes i els metges ja ens han dit que és molt important, no només ja per la dieta mediterrània, sinó per la bona dieta, per la bona salut, i ja saps que va tot lligat, això. És la 28a edició. Això tindrà lloc la setmana vinent, a les Borges Blanques, 17, 18 i 19 de gener. Ho pots consultar tot a la web firaoli.cat. I avui volem parlar amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de les Borges Blanques, el Xavier Bueno. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Ja, ara estava buscant, clar, 28a edició d'aquesta Fira de l'Oli, és Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya, sense voler anar a dir, però dic poc a poc, és una fira que s'ha consolidat i que jo crec que ja comença a ser referent a tot el territori català.
Sí, bueno, va ser una fira que antigament a les Borges Blanques es feia la de la maquinària i l'any 98, pues, bueno, el grup que hi havia a l'Ajuntament pues, van crear pertinent de crear la Fira de l'Oli, la primera Fira de l'Oli. Llavors, pues, bueno, ara estem amb la 28a Fira.
L'oli que ja ens han dit, Xavi, que sobretot l'oli d'oliva verge extra, que és molt bo per la salut, que vull dir que això ara ja està amb estudis, que ja està comprovat i que l'hem d'incloure dins de la nostra dieta.
Correcte, sí. A veure, és un dels greixos que és saludable pel nostre cos. Llavors, clar, estem aquí a les terres de Ponent, a la comarca de les Garrigues, que, bueno, és el nostre or verd.
Sí. Recordo, firaoli.cat, allí ho teniu tot, però, Xavier, escolta, què ens heu preparat per aquest any?
Pues bueno, per aquest any continuem amb l'obertura a la fira que vam començar l'any passat, quan vam entrar a govern. Obrim a totes les varietats, a totes les DOs de Catalunya i volem ser, a part de la capital de l'oli, volem ser el referent de Catalunya. Llavors tindríem show cookings, com tots els anys, amb els germans Torres, com a cap de cartell. Després tindrem també el concurs d'olis, que enguany ens han presentat 52 mostres d'arreu del territori, de Catalunya, del Pallars, de Lleida, de Barcelona, Girona, inclús n'hi ha una de Jaén, que ja porta 3 anys vinint, perquè veu que és una fira molt potent i li agrada. També tindríem els nostres testons, que enguany modificarem una mica el recorregut, perquè al poder ampliar la fira a més metres quadrats, doncs hem d'agafar més carrers del poble. I el diumenge també tindríem la nostra cursa de l'oli.
Oh, molt bé. Escolta, ara que dius això de clar, us aneu fent grans, la fira es desenvolupa, diguéssim, al voltant o a prop del Parc del Terrall, però a més d'un punt, perquè, clar, us feu grans.
Sí, ara enguany, doncs mira, tenim 6.200 metres quadrats de recinte, que són repartits en 2 pavellons, després una carpa firal, que és on celebrarem els dinars populars i els 2 concerts que tenim previstos per aquesta edició, que serà divendres una sessió de DJs i diumenge un concert de fira amb Hotel Cochambre. I després també tenim 2 carrers del poble, el Passeig del Terrall i el carrer Indústria, amb casetes de fusta pels expositors de venda... ambulant, diguéssim. Productes de proximitat.
Clar, això em dona peu a recordar que aquestes fires, regidor, vosaltres hi teniu molta cura també a quan la prepareu, a que sigui amigable per les famílies, sobretot per la gent que tenen canalla, que poden venir, que hi ha moltes activitats i que és còmode de visitar.
Sí, correcte. Ara enguany la setmana comencem a fer activitats amb pintura, l'oli i amb vi per les famílies, després per adults també. Enguany també tenim com a novetat important la inauguració d'una oleoteca, que és a l'antic parc de Vidre, i serà pues, una activitat que tindrem tot l'any per donar-li agenda, per fer concurs de tastos, fabricacions d'orelletes... És una, diguéssim, un recinte que ens feia falta per ser més capital de l'oli.
Molt bé. Doncs jo sempre recomano el mateix amb aquestes fires. Aquí la qüestió és arribar, aparcar el vehicle i a partir d'allí perdre's pels carrers i pels racons de les Borges Blanques, buscant doncs, tots aquests espais firals on hi ha moltes activitats. El programa el podeu mirar a firaoli.cat, allí podeu ajustar doncs, l'horari d'arribada per dir, escolta, mira, fan aquesta activitat que a mi m'agrada o aquesta altra, però insisteixo, aquí la gràcia és arribar, a aparcar i perdre's pels carrers de les Borges Blanques, perdre's en el bon sentit, ja m'enteneu, anar visitant tot el que ens han preparat. Les visites institucionals també estan a l'alçada de la magnitud d'aquesta fira, regidor?
Sí, el divendres a la inauguració a 2:45 del matí vindrà el conseller d'Indústria i el Miquel Sanfer, i després a la tarda a la inauguració de l'oleoteca i al concurs dels Premis al Millor Oli del conseller d'Agricultura.
Xavi, escolta, com ja que estem parlant de l'oli, com ha anat la campanya?
Bueno, la campanya ha sigut amb els comentaris els inputs que hem tingut rebent. Clar, hi ha hagut les pluges, plouen, no mai a gust de tothom.
Sí.
I les últimes pluges que va haver-hi, doncs, bueno, va fer que l'oliva... pues més gran, però tregués menys oli. Llavors ha sigut una campanya amb un oli amb baixa productivitat, però bueno, la qualitat és excepcional. Els tastos que ens han fet al concurs al desembre van fer totes les proves i bueno, van tindre problemes serios per dir qui eren els guanyadors. Llavors, divendres a la tarda, a 6:15 de la tarda, pues, tindrem els guanyadors dels millors olis de la fira i, com no, els millors olis de Catalunya.
Recordeu que això és la setmana vinent, 17, 18 i 19, 17, 18 i 19 de gener a les Borges Blanques, Fira de l'Oli, 28a edició, a la web firaoli.cat ho tens tot, és una web, a més, fàcil de visitar, tens tot el programa, els llocs, les activitats, els horaris, etc etc. Per tant, firaoli.cat, programeu-vos la vostra visita a les Borges Blanques i a gaudir d'aquesta 28a edició de la Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya. Hem parlat amb el Xavi Bueno, és regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Regidor, gràcies per atendre'ns i enhorabona, que vagi tot molt bé la setmana vinent.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Gràcies, Xavi. Directes cap a la una. Ara sóc el Ricard Álvarez i ara seguim al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20.